en tienda web y app.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mare meva, quina gentada. Disculpeu, eh? Disculpeu aquest retard a l'hora de dir bon dia, aquest minut, perquè ara passen 9 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, gaudint d'aquesta diada de Sant Jordi, que és el motiu d'aquest retard, perquè estàvem parlant bàsicament d'unes coses i de les altres. Bàsicament, si quan parlem de tot això, quan parlem de Sant Jordi, estem parlant d'una d'aquestes diades magnífiques que tenim a Catalunya, una d'aquestes diades que ens marquen. Avui la Superilla de Barcelona, com el transatlàntic que hi ha en aquest mateix moment a la capital catalana, doncs està plena, abassada de gent. Ja des d'aquest matí, a les 8 del matí, quan començaven a muntar les parades, ja hi havia afluència de gent. Abans de muntar, estaven acabant de muntar i ja hi havia afluència de gent. Nosaltres tenim els estudis, bàsicament, pràcticament al mig d'aquesta Superilla. Però en parlem. I en parlem de tot això. I en parlem de que cada població, cada racó de Catalunya, avui hi ha un llibre i hi ha una rosa. Podem parlar de polèmiques, perquè hi ha hagut també polèmiques, com la de l'Eduardo Mendoza, que les seves declaracions, que després ha dit no, era una broma, era mentida, doncs també han deixat certa polèmica en el tema. Per fer un record, Eduardo Mendoza va dir que havia que separar Sant Jordi del que és el dia del llibre, que Sant Jordi no tenia res a veure amb el dia del llibre. I en el fons, si mires, té un punt de raó, és cert. Una cosa és la llegenda de Sant Jordi i la Rosa, i una altra cosa és el dia del llibre. No hi ha una coincidència. És a dir, són dos rius que han anat a parar al mateix mar. Per una part, la llegenda de Sant Jordi, que tindrem temps de parlar de la figura de Sant Jordi, la llegenda tan maca de la sang del drac, que es converteix en una rosa, i el cavaller Sant Jordi, que aquesta rosa li va donar aquesta princesa, que en aquest cas la llegenda, des del punt de vista català, el situen a Montblanc. A Montblanc. I després està la part del llibre, del dia del llibre. Avui és el dia del llibre, dia 23 d'abril, per la mort de Shakespeare i Cervantes. Però, curiosament, cap dels dos va morir el dia 23 d'abril. Cap dels dos. De fet, Cervantes va morir un dia 22 d'abril, això sí, va ser enterrat el dia 23 d'abril, i Cervantes sí que va morir un dia 23 d'abril, però del calendari julià, que traduït al nostre calendari seria principis de maig, bàsicament. Aquesta seria la qüestió. Però, clar, aquesta coincidència ha donat com a fruit un dia 23 d'abril com el dia del llibre. És a dir, són dos rius diferents que van a parar a aquest mar tan maco que s'ha de dir que s'ha convertit la diada de Sant Jordi a Catalunya. Però parlem, hi ha moda a les roses? Quan parlem de roses, en aquest cas començarem parlant de roses, parlem de com és l'art de les roses? Parlarem amb la Rosa Valls, que és directora de l'Escola d'Art Floral de Mercabarna Flor. Rosa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I bon Sant Jordi.
Igualment.
Jo parlava de la senzillesa de la rosa, bàsicament, però a partir d'aquí com podem fer o convertir art a l'hora de regalar una rosa?
Pues molt fàcil o molt professional, com li vulguis dir. Diguéssim, el que sí que estem mirant és molt el que és la sostenibilitat actualment diguéssim, no posar plàstics, que ja sabeu que això ja no,
ja no,
no es porta, no tira,
no, no.
Sinó que agafem més que tot, doncs, a l'hora d'embolcallar una rosa, buscar més tipus fibres, per exemple, uns teixits de paper que actualment existeixen, o de ràfia, val? Diguéssim, uns teixits que siguin d'elements naturals, que ajuden una miqueta a potenciar la presentació de la rosa, o també doncs, uns embolcalls que són totalment naturals, amb fulles naturals. Però el que ja no fem ja no és la bossa de plàstic, tenim que fer un pas endavant en quant al disseny de presentar la rosa de Sant Jordi.
I ja s'està per això? Vull dir, ja, ja, la tendència va més cap aquí i cada cop hi ha més convenciment d'eliminar plàstics de tot això?
Sí, la veritat és que sí, i si és que algú veu algun plàstic, a vegades són plàstics que són biodegradables, però sí que el que s'està buscant és que els professionals puguem oferir una rosa d'autor, que se n'hi diu, que és una rosa que l'estem confeccionant nosaltres i els embolcalls els fem nosaltres personalitzats.
O sigui, roses d'autor, i com, quantes roses d'autor hi ha? Suposo que tant com autors, no? Aquí el límit com... està en el límit de la imaginació del florista, no? O de la florista.
Hosti, exacte, és això. Diguéssim, tant com a professionals estan dintre del sector, diguéssim, que volen oferir una rosa de qualitat.
Ah, exacte. Bé, quan es triga a fer una rosa d'autor? Perquè, clar, també això ho hem de tenir en compte, que la balança sigui equilibrada, no?
Sí, això el que té és més preparació, més estona de preparació, on tu tens que pensar, doncs ja deu fer un mes i mig, dos mesos, ja tens que pensar quin disseny faràs pels seus clients, buscar la matèria prima, si fa falta que te la facin o tallin el paper o tallin el material que tu vols, de la forma que vols, i anar-ho preparant, i si en compte que més o menys ja deu fer també doncs, 3 setmanes que la gent ja està començant a preparar el que és l'ornamentació de la rosa.
Oh, carai, 3 setmanes, és tipus mona de Pasqua però en rosa, vull dir, és una cosa a lo bèstia. Escolta'm, quins colors seran els que predominaran aquest any? No sé si més o menys estem igual, suposo que la vermella serà l'estrella, evidentment, però quins altres colors hi ha?
Diguéssim, com a tradicional, i aquí no podem treure-ho perquè diguéssim, el que diem és una tradició, és la vermella. Llavors, a partir d'aquí, que a algú sempre li ha agradat la groga, pues, perquè diuen que és més dinàmica, el color més dinàmic, endavant. O una que no som amics però encara no sé què, pues, bueno, una rosa taronja. I per les nenes de la família, les nenes petites, el jovent, llavors a vegades s'agafa una rosa.
Però són colors naturals? Perquè jo he vist roses blaves, també. Això, d'on surt això, rosa?
Això és de posar la rosa cap per avall amb un tint i tenyir-ho.
Ah.
I després n'hi ha unes que són d'un pètal de cada color, que el que fan és la tija, la parteixen en 4 trossos, i llavors cada tros de tija la posen en un colorant i fan que llavors per absorció s'agafi el color dels pètals, però no és un color natural. El color natural no és així.
Els naturals que poden ser el groc, el vermell, el rosa, aquests groc, serien naturals. No? El blanc, potser?
Salmó, no. Blanc, verdes ja n'existeixen, liles també existeixen.
Verdes?
Verda, sí.
Rosa, no he vist mai una rosa verda?
Sí, és com un verd llimona.
Ostres, sí, sí. No, pues ara mateix fem memòria. Clar,
ja saps, vés buscant
no,
per
no,
Sant Jordi.
Aniré a fer un buscar i dic, mira, la Rosa m'ha comentat el verd llimona. Escolta, Rosa, i després, clar, una cosa que quan, sobretot quan parlem de roses d'autor, la idea és que durin, perquè sempre tenen un missatge i tenen una càrrega emocional quan es regala una rosa, sobretot si és d'autor, vull dir, ja estàs fent a més una inversió, no només en qüestions d'art, sinó també econòmica, si la compres, no? Com conservar una rosa d'aquestes? Quins consells daries per conservar-la, si pot ser, per sempre?
Per sempre n'hi ha unes que se n'hi diuen preservades, val? Que diguéssim que és una rosa que li canvien la sàvia per una glicerina i llavors queden com totes estàtiques per molt de temps. Però si una rosa natural, que crec que diguéssim, és el que toca per Sant Jordi, és agafar i primer comprar una rosa de qualitat, que la tija sigui bastant gruixuda. I llavors posar-la en aigua i cada 2 dies tallar una miqueta la tija per baix i canviar-li l'aigua. I llavors això una rosa pot durar de 7 a 9 dies, ben bé. Però cada 2 dies tallar una miqueta la tija per baix.
I després es pot assecar? Sí, suposo, no? pot assecar,
Es pot
i
assecar una
guardar-la.
vegada. Sí, el tema està que si l'arròs està molt oberta per assecar, no es podrà perquè ja cauen els pètals. Llavors, tindria que fer l'arròs quan encara està mig oberta, penjar-la cap per avall perquè et quedi tota seca, tota maca. Perd una miqueta el color, es torna una mica més fosca, però si et fa il·lusió, doncs és una altra opció.
Doncs Rosa Valls, directora de l'Escola d'Art Floral de Marc Cabarna Flor, escolta'm, gràcies per l'atenció i per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable i bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi, bon Sant Jordi, una diada magnífica. Anem al carrer, que és on està precisament el cau, perquè és una diada per viure al carrer. Allà està la Mar Puerto entre roses, polèmiques i llibres, a la Superilla Literària de Barcelona, amb un eix central que seria el Passeig de Gràcia. Mar Puerto, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Perfectament camuflada. Ets una rosa entre flors. Quin ambient es viu,
Mar? Una rosa entre flors, però no recordo un Sant Jordi amb tant de pol·len i tants plataners, eh? O sigui, és horrorós. Vulguis o no, fa molta calor, fa molt de sol, fa molt bon dia, però és horrible passejar, perquè contínuament et piquen els ulls, et pica la gola, tothom està aquí tossint, estornudant... O sigui,
és a dir, que no és un dia per als al·lèrgics, perquè els al·lèrgics passegin.
No, al contrari.
Com està l'ambient? A part d'atenció a al·lèrgics, que el vent bufa i el pol·len té a la Mar Puerto allà mig sacrificada, enmig del Passeig de Gràcia, on estàs ara mateix i què veus aquí?
Doncs mira, ara estem per aquí, per Passeig de Gràcia, i hi ha moltíssima gent. S'ha de caminar molt a poc perquè contínuament t'estàs creuant amb persones que van amunt i avall. Moltes cues també a l'assignatura de llibres. Hi ha aquí ara una cua impressionant que els hi he de preguntar què estan esperant, perquè no sé ben bé a qui esperen, però s'ha format una cua increïble. Moltes roses ja, veig que la gent ja ha anat a comprar de bon matí. I moltíssima gent. O sigui, és un dia feiner, però realment no ho sembla, perquè la gent està passejant i sembla ser que han fet festa a la feina.
És un dia d'aquests feiners, però que és feiner festiu, laborable, semi. Estarà, no sé si tens per aquí algú que et pugui explicar com està vivint aquesta diada.
Ui, et sento una mica malament, eh? Talla una mica la connexió, anem a provar.
M'escoltes?
Si algú em pot parlar per aquí.
Ah, sí, vale, a veure, m'agrada ficar...
Jo tiro.
Sí, tu tira. M'agrada ficar la Mar Puerto en aquests vessals perquè ella no sabia que...
Hola, bon dia, perdoneu. Què tal? Esteu celebrant aquí Sant Jordi?
Sí.
Què esteu fent?
Sí. Avui teníem festa a la universitat, llavors
sí,
hem aprofitat.
Sí, ens donem festa i hem aprofitat.
Heu comprat ja alguna rosa?
Rosa, no, llibre, sí.
I quin llibre us heu comprat?
Mira, el de Encantado Bingo, que l'he vist que està molt, no sé, aquest any està comprant bastant. No he mirat molt bé encara tampoc de què va, però diga, bueno, pues sempre interessant, sí.
Esteu fent cua aquí per alguna firma?
No, estem buscant a veure si a la botiga de Casa del Llibre, perquè hi ha alguns llibres que no estan a fora, pues per mirar.
Molt bé. I com esteu passant el dia amb tot aquest pol·len que hi ha? Que veig que la gent està amargadíssima, pobra, no? Perquè no poden ni caminar.
Horribles.
No recordem que el Sant Jordi així amb tant pol·len, la veritat.
Bueno, com hi ha menys gent, doncs fa més fàcil, però amb el pol·len és horrible, eh?
Sí.
Doncs moltes gràcies. Sort que teniu festa a la universitat i a gaudir del dia. Gràcies.
Molt bé.
Doncs aquestes són les dues noies joves que ens expliquen una mica com estaven passant aquí el dia. Digue'm a veure si et puc sentir ara una mica
sí,
millor.
Sí, m'escoltes ara mateix? Hem escoltat perfectament a les noies com ens ho explicaven. Bé, una de les polèmiques d'aquest Sant Jordi és l'Eduardo Mendoza i les declaracions que va fer.
Ara no et sento.
Et deia que si aniràs cap a on està l'Eduardo Mendoza. Bàsicament, és igual, ja t'ho explicaré, Mar. No pateixis per la connexió. Ja quan hi ha tanta gent, la connexió a vegades...
No et sento massa.
Bé, bàsicament, Mar, deia, i l'explicava la Mar, que ara li comentarem, perquè una de les polèmiques ha estat les declaracions de l'Eduardo Mendoza, que després ha desmentit, a veure que serà una de les persones que estarà signant llibres. En un altre punt de Barcelona, dins d'aquest Sant Jordi, tenim el nostre company Guillem Castro. Guillem, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
On estàs tu?
Doncs ara estem a la parada, a una paradeta de Balmes, que Balmes número 86,
sí,
amb el Marc i l'Alba,
sí,
que ens explicarà més o menys a veure què tal els estan anant al dia i que ells, per exemple, tenen una iniciativa molt bonica que és amb un euro pots donar una volta a la ruleta i pots guanyar xutxes.
Expliques què és una llibreria, exactament això?
No, és un punt de venda de roses.
Punt de venda de roses. Endavant, sí, endavant.
Jo sóc el Marc i estem aquí al carrer Balmes 86
I estem fent això, amb una ruleta que va muntar el pare d'una amiga meva. Estem, la ruleta tira diferents números i a la que et toca, pues, et pot tocar un punt de llibre, et pot tocar una rosa de xutxe, et pot tocar una rosa convencional, o res.
I quant costa tirar la ruleta?
Tirar la ruleta costa un euro.
Un euro. Un euro i tu hi pot tocar tot això que m'estàs dient. Però hi premio seguro o no? Igual pot quedar desert.
No. Aquí està la trampa, aquí està la trampa. Aquí hi ha algunes que no et toca res. Llavors, amb això juguem.
Clar, és que si no, no sortirà gaire a compte, això, eh?
No sortim a pèrdua, si no.
I esteu recaptant, per què? D'on sou vosaltres, exactament?
Jo, a Terrassa, i la meva amiga d'aquí, de Barcelona, d'Horta.
I per quina fundació esteu fent aquest tipus d'iniciativa?
Hola.
Simplement per guanyar diners per la uni, que jo me'n vaig d'Erasmus al setembre i vull guanyar diners.
A quina uni esteu?
Jo, a la Pompeu.
I què esteu estudiant?
Economia.
Doncs no, és una bona iniciativa econòmica aquesta,
home,
eh?
Sí.
Suposo
exacte,
que heu fet un pla de màrqueting a l'hora de posar-ho en marxa.
Sí, sí, està tot estudiat aquí.
I com va? Com va ara mateix? Mira, passen dos quarts, sis minuts de dos quarts. D'una, com va fins ara?
De moment, al matí, al principi dèiem que això no tenia èxit, però a poc va agafant fama i... Jo crec que farem diners amb això.
Home, tu penses, acabem de començar. Mira, la cosa pot tirar molt bé, eh?
Home, jo crec que sí, espero.
Doncs, escolta, Marc, moltíssimes gràcies, eh?
A vosaltres.
Una abraçada, cuida't.
Adéu.
Doncs és una iniciativa d'aquestes. Mireu com els estudiants... I és que precisament és una de les qüestions que criticava molt quan parlàvem ahir amb el gremi de floristes. Dins de l'intrusisme, parlava que la Diada s'hauria de replantejar en aquest qüestió de roses per estudiants, com el Marc que estem parlant, i pel sector de la floristeria. Guillem,
digue'm.
Què més tenim per aquí, per aquesta zona?
Pues mira, precisament, sí. No sé si has estat comentant quina és la rosa més venuda.
No l'he comentat, no. Quina és la més venuda? Bueno, no és massa aviat per saber això, no?
Home, però ja se sap una mica, no?, quina és la més demandada habitualment.
Ah, endavant, i quina és? Explica'm.
I per saber això, hem parlat amb la Carolina, d'Isla Floral Roses.
I quina és la rosa que més està venent aquest any?
La rosa que més està venent és probablement la rosa de tipus Naomi, que és molt gran, llavors crida molt l'atenció i la gent li agrada molt aquest tipus de rosa. I la fem servir, bueno, la fem la regla amb diferents verds com ara l'espàrregus o el claspi, l'espiga sempre la fem servir i amb un toc groc i a la gent li agrada molt.
I com veieu aquest any a nivell de ventes? Creieu que pot ser un any millor que els anteriors?
Per ara va molt bé, però jo crec que per la tarda...
Millor, jo crec.
Sí, millor per la tarda, però per ara va molt bé. Mirarem per la tarda a veure si és millor que l'any passat.
Perfecte. Molt bé, mira, es veu que aquesta seria una de les més venudes en aquest cas, o almenys de les més demandades, no?
Sí, exacte.
Guillem, m'han comentat que estàs en un lloc on, curiosament, i per coincidència, no sé si és en aquell lloc o aniràs després, un lloc on venen, hi ha tres puestos que venen roses blaves.
Exacte, sí. Anirem després, a la pròxima connexió ens trobarem a un dels punts amb més moviment de la jornada i precisament perquè s'ajunten tres puestos que estan venent roses blaves i també s'ajunta la Policia Nacional que està venent llibres en el seu nou punt de venda.
Molt bé, doncs Guillem, moltes gràcies. Després xerrem i m'expliques com va la cosa, vale?
Ok, perfecte, gràcies.
Gràcies. L'ambient, que suposo que la ràdio moltes vegades intentem transmetre i enviar tota aquesta visió del que tenim al nostre voltant, però a vegades, en diades com aquesta, és molt difícil fer una descripció de l'ambient maquíssim, tot s'ha de dir, i de lo magnífica que és aquesta jornada simplement per passejar, eh? No cal ni comprar, passejar. Només l'ambient que hi ha és magnífic. Però en parlarem de lectura. De seguida en parlem de lectura i dels beneficis de la lectura per prevenir malalties com l'Alzheimer. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, i el cor, què tal? Afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Barcelona. A Catalunya, bàsicament. És el centre de referència a Catalunya. I a INSCOR saben fer el que saben fer, que és cuidar el teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la visita, la teva visita, per quan tu ho necessitis, per quan realment et faci falta. Ràpid i sense demores. Tota la informació al web. inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ah! ¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Catalunya i Andorra.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de llegir i la importància de llegir. La lectura és un hàbit essencial per ajudar a prevenir l'Alzheimer, entre d'altres coses. És a dir, estem mantenint en forma el nostre cervell. En parlem d'aquests beneficis de la lectura per prevenir malalties com l'Alzheimer amb l'Amèrica Morera, que és directora de la Unitat d'Atenció Diurna d'Ace Alzheimer Center. Amèrica, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Feliç Sant Jordi.
Igualment.
Bé, quan s'ha arribat a aquesta conclusió de que la lectura pot ajudar a l'hàbit de llegir a prevenir l'Alzheimer?
Bé, l'hàbit de llegir és una part més de treballar el nostre cervell. Aleshores, quan un llegeix, fa servir moltes funcions cognitives, val? Doncs l'atenció, el primer, perquè has d'estar atent al que estàs llegint, doncs tot el tema de la comprensió, el tema del recordar les paraules, les frases, les pauses, aleshores tot el que és activitats que estimulin el cervell, doncs poden intentar prevenir l'Alzheimer o intentar alentir el curs de pèrdua de la malaltia d'Alzheimer.
Suposo que és hàbit, és a dir, no és qüestió de... No va per unitats de llibres, no si em llegeixo 2 llibres, sinó és hàbit de llegir, no?
No, és l'hàbit. Realment el que és important és que el que hauríem de fer ja no és una quantitat de tantes pàgines al dia o tants llibres o tants, no? O tants capítols. El que és important és mantenir una activitat continuada. D'acord. Fer de la lectura i de totes les funcions i del treball de totes les funcions cognitives un hàbit de vida.
És a dir, que aquestes connexions el que fan és protegir la deterioració cognitiva, seria?
Clar, és mantenir en forma aquest cervell. Aleshores, en cada moment de la malaltia, és important tenir clar el que ens pot succeir. Per exemple, persones que han tingut un hàbit lector important i que ha sigut per ells una font de gaudi, no? Doncs llegir, m'agrada molt llegir. Què passa? Quan començo amb la malaltia d'Alzheimer, pot ser doncs, que just pels problemes de memòria que pateixo, jo perdi el fil, no?, del que estic llegint. Llavors això també em desmotiva i tendeixo a deixar de llegir. Aleshores, nosaltres el que recomanem és doncs, lectures o adaptar això en quant a que doncs, em faig un resum dels personatges, de la trama, per intentar ajudar i mantenir aquest fil de la lectura. Quan ja estem una mica més avançats, doncs potser llegir coses més curtes, doncs novel·les curtes, petits relats, poesia...
És a dir, que quan ja tens la malaltia i les estàs desenvolupant en el principi, això també ajuda a alentir la progressió.
Ja, alentir aquesta progressió i fins i tot en fases avançades de la malaltia,
sí,
en què la mecànica de la lectura la mantinc, el que pot passar és que no comprengui el que estic llegint, nosaltres el que recomanem és la lectura significativa, o sigui, llegir coses que tenen a veure amb la meva vida, que la família o els cuidadors d'aquesta persona doncs escrigui frases curtes o escrigui petits textos relacionats amb la vida personal, amb la història de vida del pacient, i llavors un doncs es connecta més amb aquesta lectura.
Clar, bàsicament, conforme l'aprenentatge, seria una de les recomanacions que feu, no?, des d'Eis Alzheimer, continuar aprenent.
Continua aprenent. De fet, això és el repte, és el que diuen que és més beneficiós a nivell del cervell, aprendre coses noves o posar-se reptes cerebrals, no fer lo fàcil, no tenir el cervell en modo avion, com
sí,
si diguéssim.
No fer un puzzle de dos peces, vull dir, posem
fer
la cosa
reptes,
més complicada.
Tenir reptes que no estiguin ni massa per sobre del que puc fer ni massa per sota. El tema és no acomodar-se.
D'acord, o sigui que hi ha una cosa. Quina més recomanacions, a part de llegir, quines altres recomanacions hi haurien per fer una prevenció o alentiment de la malaltia?
Clar, el que hem dit, o sigui, treballar, a part de, evidentment, amb la lectura, totes les funcions cognitives, la memòria, el llenguatge, el càlcul, fer alguna activitat d'aquest tipus, el tema dels hàbits de vida saludables, no? Que això hem vist que, per exemple, el tema de l'activitat física, ballar, el tema més artístic, contemplar obres d'art, sortir, fer vida a l'exterior, i, evidentment, els hàbits doncs, d'alimentació més sans possibles.
I socialment? Ser actiu socialment? També seria...
Clar, això és bàsic, mantenir la socialització. Aleshores, aquest és a vegades un repte també quan apareix la malaltia, no? Que la persona doncs, tendeix més a aïllar-se o té menys ganes per l'apatia de relacionar-se o de fer coses. Doncs adaptar aquesta socialització, però que això no ens manqui. I una altra cosa molt important és, a mesura que avança la malaltia, també l'hàbit de llegir en veu alta. Per què? Perquè en veu alta no vaig tan de pressa llegint, no? Haig de produir la paraula. I, a banda d'això, també m'està entrant la lectura per un altre sentit, no? Que és l'oïda. O sigui, a part del que estic dient, m'estic
Llavors
sentint.
Llavors ho reforces. Tot això seria reforçar-ho, no?
Clar.
Molt bé. Doncs aquí està la importància de llegir, ja a tots els nivells, en aquest cas en concret, pels les persones que puguin desenvolupar o per prevenir la malaltia de l'Alzheimer. Amèrica Morera, directora de la Unitat d'Atenció Diurna d'AIS Alzheimer Center. Escolta'm, gràcies per la xerrada i felicitats per la feina que feu.
Gràcies a vosaltres. Bon Sant Jordi a tothom.
Bon Sant Jordi. I parlant de Bon Sant Jordi, qui va ser Sant Jordi? Realment, més enllà de la llegenda. De seguida en parlem.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas, volverte más sapiens y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
Hoy es el día del libro y todos tienen un 10% de descuento en El Corte Inglés.
Y solo hoy, envío gratis desde la web y app.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Sant Jordi. Sant Jordi, què hi ha darrere de tot això? Qui va ser Sant Jordi, exactament? D'entrada, quina és la història oficial de la biografia, per dir-ho així, de Sant Jordi. I el per què de la llegenda? Perquè, evidentment, la llegenda de Sant Jordi és maquíssima, és... Tot s'ha de dir, és romàntica, és fantàstica, matem el drac, surt la sang, que es converteix en roses per salvar una princesa. És tot així molt, molt romàntic, molt medieval, molt idealitzat. Evidentment, té un punt de fantasia. Però des de quan està aquesta llegenda i per què? I a partir d'aquí, una altra de les preguntes que ens podríem fer. A Catalunya tenim la Diada, que és l'11 de setembre, que aquell dia va ser la caiguda davant de les tropes borbòniques de Felip V de Barcelona, que era la Guerra de Successió. Va ser, podríem dir que seria el final definitiu, el punt final, pràcticament, encara que quedaven altres places, de la final de la Guerra de Successió, davant Àustries i borbònics. Però per què Sant Jordi no és la Diada? Per què quan s'escull una Diada no s'escull una tan maca, tan xula, tan espectacular, tan internacionalment reconeguda com és la Diada de Sant Jordi? Bé, parlem de tot això, entrem en diferents punts i ens deixem caure en les mans del senyor César Alcalá, periodista i historiador, i el tenim al telèfon. César, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Estàs
molt romàntic.
Home, tu saps que Sant Jordi és la Diada de l'amor català.
Exacte, sí, per això. Ja t'hi veig que vas, t'has venit a arribar.
Ja, ja, el cor em batega amb doble
exacte,
força, si cal.
Exacte.
Només tinc, ja no tinc globus vermells, només tinc roses per la meva sang. D'entrada comencem per la part més oficial, més històrica de tot això. Qui va ser Sant Jordi?
Bueno, Sant Jordi, un senyor que es deia Jordi, que va néixer a Capadòcia en el segle... Tercer era un oficial de la guàrdia de l'emperador Diocleciano, que com que es va negar a perseguir els cristians, perquè ell també ho era, pues el van martiritzar i el van decapitar en l'any 303.
Mare meva. No es tallava en aquella època, eh?
No, en aquella època el més fàcil és que et tallessin el cap. Vull dir, és que...
Sí. Ostres.
Es podia dir que tu cabeza tenia un precio.
No sé si valia la pena confessar res i dir, bueno, jo ho voy haciendo sotamagat.
Clar, és que era una època molt complicada, perquè, clar, diguéssim, estem alunant de l'any 300, és a dir, el catolicisme estava creixent, no? I clar, hi havia encara l'imperi romà, que encara tenia tots els seus déus, i els cristians eren, bueno, pues els perseguits en aquest moment, no? Avui en dia pues, va passar tot el contrari, sobretot a l'època de Constantinople i tot això, però de Constantino, però vull dir-te, clar, aquest pobre noi pues, sí, va tindre la desgràcia de fer-se cristià i va dir que no els perseguia, i Diocleciano, que tenia una miqueta, per dir-ho així, mala llet, però va dir, pues, sí, sí, le cortáis la cabeza y a la
vida. I ara, ja, que vayan aprendiendo, no?
Exacto.
Però, clar, possiblement el que no calculava és que estava fabricant màrtirs, aquest home.
És que va fabricar molts màrtirs, clar, sí, perquè després, evidentment, la tradició queda i llavors queda el personatge i queda, diguéssim, fer-lo màrtir i fer-lo sant, diguéssim, d'una causa molt primitiva i molt feble en aquest moment, no? Tenim que tenir en compte que la gran majoria de totes les persones que van ser martiritzades en aquella època van acabar sent sants, no?
Mm. Després, clar, a partir d'aquí tenim la part històrica del que es coneix que aquí va ser Sant Jordi, però després tenim la llegenda.
Sí.
La llegenda que està més aviat aquí, marcada a Catalunya, no? A Montblanc.
Sí, exacte, està marcada a Montblanc, però tenim que tindre en compte que Sant Jordi o Sant Jorge o els anglesos Sant George és un personatge, diguéssim, mitològic, no?, en un moment determinat. És a dir, ha traspassat totes les fronteres. Arriba un punt de que en un moment determinat pues tens un personatge que traspassa fronteres i que a cada lloc van creant la seva pròpia llegenda, tot i que totes les llegendes, com sempre passa, pues tenen una base, diguéssim, tenen un fil conductor que més o menys és el mateix, no? Aquí el que es diu és que aquest Sant Jordi vivia a Montblanc i llavors, com sempre, hi havia un drac que perseguia a tota la gent i els matava, i ell va ser la persona voluntària que va dir que el aniria a matar, el va matar, i en el moment que li va clavar l'espasa i va caure la primera gota de sang, curiosament, en aquest moment va sortir una rosa d'aquella gota de sang, amb la qual cosa ja tenim les dues llegendes. És a dir, per una banda tenim Sant Jordi, que mata el drac i salva a la població, i per una altra banda tens la sang i la rosa, que no deixa de ser, diguéssim, avui una ofrena que es fa, no?
Bé, és una llegenda maca, romàntica, però clar, en quin moment comença aquesta llegenda? Perquè, evidentment, és un conte per nens maquíssim, però en quin moment comença a funcionar aquesta llegenda? Qui se li passa pel cap, això?
Se li passa pel cap... Hi havia gent a l'època de l'edat mitjana tan romàntica com tu avui.
Oh, és a dir, que, veus?
Claro, hombre, clar, és que...
Si en el fons...
Clar, no vas a ser una excepció.
En el fons... És...
Clar, la història va així. Llavors, en aquest moment, amb les... els enfrontaments que hi havia mitjavals, no? És a dir, sí. Amb les càrregues de cavalleria que feien els per distreure's. Clar, a l'època romana teníem els circs, no? Sí. I després, a l'època medieval, doncs, hi havia els tornejos que es feien. Sempre s'ha volgut conquerir una senyora, sempre s'ha volgut quedar bé davant de la persona que estima, sempre s'ha volgut quedar bé amb tots aquests aspectes. Llavors, va començar, diguéssim, en l'any 1456, el fet de regalar una rosa a la persona estimada, diguéssim, dintre de tots aquests tornejos que es feien, diguéssim, a Barcelona i altres indrets de Catalunya, amb la qual cosa, diguéssim, que podem dir que pues, tenim més de 600 anys d'història i de tradició de regalar una rosa. El que passa és que a nivell general el patró de Catalunya es va establir dintre de les ordres de cavalleria i dintre del moviment aquest, diguéssim, mitjaval, que Sant Jordi era el protector, perquè com que havia matat el drac i tota aquesta història, era el protector de les armes i dels cavallers i tot això. Llavors el tenia allà. Clar, a mesura que van passar en els anys, que els cavallers van desapareixent. Home, els cavallers sempre existirem, no?
Com sempre, dic, com sempre estarem disposats a matar un drac.
Exacte, però no portem cuirassa, no portem espasa i no portem totes aquestes històries. Amb la qual cosa, clar, els homes de la Renaixença i sobretot en el segle XIX van començar a mitificar una miqueta, diguéssim, a l'11 de setembre, saps? I aleshores, clar, ho van dividir en dues parts. Van dir que a l'11 de setembre tenia que ser la Diada Nacional de Catalunya perquè es va perdre una batalla, tota la història que nosaltres coneixem. I el dia de Sant Jordi, amb la tradició aquesta de l'amor, de la rosa, també li van afegir, com que la majoria d'ells eren intel·lectuals i la majoria d'ells escrivien llibres i tenien moltes ganes de vendre llibres, van dir, home, doncs establim... Clar, evidentment, clar, és que aquí el factor màrqueting...
Clar, evidentment, funciona. Aquí té un pes, aquí, això, eh?
Clar, té un pes, i llavors van començar a dir, home, doncs mira, fem dues coses. Tenim dues festes a Catalunya que no les té tothom. És a dir, tenim un dia que regalem roses perquè estem enamorats comprant llibres i així guanyem dinerons, i tenim un altre dia, que és la Diada, que és més política per un fet diferencial que va haver-hi, que no van lluitar, es va perdre Barcelona, tal, tal, tal. I abans aquesta, diguéssim, és la... Ningú s'ho ha plantejat mai, eh? És a dir, i tampoc no s'ha plantejat mai el fet de que el dia de Sant Jordi sigui festa. Més que ara, també els comerços, també seguim amb els dinerons, també els comerços creuen que tampoc no es tenen que fer, perquè, clar, avui és dijous. Tu imagina't que avui fos festa, clar, demà és divendres.
Sí.
Clar, el pont, clar, la gent se'n va de pont. Què passa?
Sí, no,
en l'aire tota la venta, saps? Llavors sempre volen trobar que ha sigut una diada festiva, però oberta als comerços.
Sí, llavors està equilibrada entre la festivitat anímica i aquest equilibri comercial.
Clar, i si et dones compte...
Carai.
Amb les imatges de Barcelona, les Rambles, per exemple, o el Passeig de Gràcia, no sembla que sigui un dia de treball normal. És un dia festiu.
Sí, sí.
Perquè en un moment o altre la gent s'agafa algunes hores per passejar per les Rambles, passejar pel Passeig de Gràcia, anar a comprar la rosa, anar a comprar algun llibre... És a dir... És un festiu laborable d'aquests raros, però que s'ha sapigut conjuntar, no? O sigui, i ha quedat molt bé.
Doncs, senyor César Alcalá, periodista i historiador, escolta'm, gràcies per fer aquests 5 cèntims sobre Sant Jordi. Molt amable.
Gràcies a tu. Una forta abraçada.
Igualment. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després tornarem per parlar de la policia de paisà als instituts. Fins ara.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE este jueves 23 de abril del año 2026. Día de San Jorge, felicidades a todos los Jorges y en especial a los Jorges y aragoneses y a los Jorges y catalanes. Y felicidades también a los castellano-leoneses que hoy celebramos el Día de la Región. Mira, y hoy también es un día de tribunales. Dos juicios en todo lo alto. Por un lado, la Kitchen con el expresidente Mariano Rajoy testificando en la Audiencia Nacional. Mariano en estado puro.
Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así?
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
Y por otro lado, la trama de mascarillas con los peritos presentando pruebas. Ya sabemos, ¿verdad? Tras las declaraciones de ayer que efectivamente billetes pululaban por Ferraz sin control. Mariano Moreno Pavón era el gerente del Partido Socialista cuando la trama...
Lo que normalmente hacía es ojear visualmente la liquidación. De hecho, yo creo que firmé absolutamente todas las liquidaciones que me pasaron. Si yo en alguna ocasión veía que no era razonable, preguntaba, oye, ¿y esto?
Más que gerente, era ojeador. Es más, Ábalos, a juicio de este señor, se gestionaba lo suyo.
¿El señor Ábalos se autorizaba a sí mismo sus propios gastos o los de su entorno?
Sí, el señor Ábalos se autorizaba y autorizaba todos los gastos que se imputaran a la Secretaría de Organización.
¿Dónde trabaja este señor ahora? Pues mira, dimitió de gerente del Partido Socialista en Ferraz y es presidente de la empresa pública dependiente de la SEPI en USA, que se dedica a gestionar uranio. Festival en los tribunales y festival de los impuestos. Un día más vamos a explicar lo que dice la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, sobre los impuestos en España. Primero, que en España se han disparado los impuestos que pagan los trabajadores hasta niveles nunca vistos, incluso los salarios más bajos. John González es experto económico.
La presión fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada. Un trabajador soltero con el salario medio soporta una cuña fiscal, esto es, el porcentaje de la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que recibe el trabajador, de en torno al 41,4%. Muy por encima de la media de la OCDE. Esa carga ha vuelto a subir, consolidando una tendencia al alza. La razón, principalmente el efecto de la inflación sobre el IRPF, junto con el aumento de las cotizaciones sociales.
Segundo, que aunque te suban el salario, sigue sin llegar a fin de mes porque la inflación sube más y como el gobierno lleva 7 años sin deflactarla del IRPF, ir a la compra es cada vez más caro. Se llama progresividad en frío.
Aunque este año los salarios han crecido ligeramente en términos reales, esa mejora no se ha traducido en más renta disponible. Los impuestos han absorbido prácticamente todo el incremento. En resumen, más presión fiscal sobre el trabajo y sin mejora real del bolsillo de los trabajadores.
Hay solución, sí, bajar impuestos, ser más competitivos, productivos y eficientes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fármaco.
Muere en el Hospital de Burgos un tercer paciente oncológico que recibió un fármaco alterado por error en su preparación. La dosis era 6 veces mayor a la pautada.
Huelgas.
Se levanta la prevista por las gasolineras para el puente del 1 de mayo, pero se mantienen los paros de médicos previstos para toda la semana que viene. El comité de huelga exige la dimisión de Mónica García.
Cervantes.
El Rey ha entregado este mediodía el máximo galardón de las letras españolas al escritor mexicano Gonzalo Celorio.
Regreso.
El avión del Papa está a punto de despegar de Guinea Ecuatorial con destino a Roma. León 14 pone fin así a sus 11 días de gira por África.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Militao y Güler, adiós a la temporada.
Malas noticias en el Real Madrid. Pierde a estos dos jugadores para lo que resta de temporada. ¿Qué tiene Melchor Ruiz?
Bueno, en el caso de Militao se estaba pendiente de esas pruebas, se le ha hecho la resonancia. Lesión bíceps femoral, pierna izquierda, la misma
misma lesión para el turco. Lo que sucede es que en la pierna derecha, como decimos, ambos se perderán la temporada y vamos a ver cómo pueden iniciar el Mundial con sus respectivas selecciones.
Y muy pendientes también de las pruebas médicas a Lamine Yamal. La joven estrella del Barça se lesionó anoche en el lanzamiento de un penalti y en breve podemos saber el tiempo de recuperación. ¿Qué sabemos hasta ahora? Víctor Navarro.
Que ha pasado ya esas pruebas médicas en la Ciudad Deportiva del Barça. El club hará un comunicado médico este mediodía. Se espera antes de las 2 de la tarde. Lamine notó ese pinchazo en el isquio de su pierna izquierda con la que chutó el penalti. Pidió el cambio al momento y el club teme que ya no pueda jugar más lo que queda de liga. En el caso de Cancelo todo quedó en un susto y está bien. Y el aficionado que sufrió la parada cardíaca en la grada está en el hospital de Belviche tras estabilizarle los servicios médicos en el Camp Nou.
Hoy se termina la jornada de liga. A las 7 de la tarde Levante-Sevilla. A las 8 Rayo Vallecano-Español. Y a las 9 y media Oviedo-Villarreal. Lo contamos, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats en una diada de Sant Jordi magnífica, magnífica. Una jornada que, a menys això diuen, això és el que diuen les previsions, no és que això diuen, perquè ho diuen, hi ha rumors que, clar, que acabi el dia i que es facin números, no? Però, en principi, les previsions apunten a recordar una d'aquelles jornades de Sant Jordi de les que fan història. En aquest cas, el tema acompanya i acompanyarà, perquè de cara a aquesta tarda de dijous, això sí, s'espera alguna pluja, alguna pluja fins i tot en format tempestuós cap al Pirineu central, Pirineu occidental i prepirineu occidental. Més enllà d'això, poca cosa més, que no serà constant. Anirà i vindrà, eh? Més enllà d'això, tota la resta del territori, una temperatura agradable perquè baixarà, no tindrem aquelles calorades, almenys la temperatura baixa. Això sí, estarà per sobre el que tocaria. Més enllà d'això, en parlem una mica d'actualitat. Encara que avui el que volia era pensar només en Sant Jordi i oblidar-nos de tots els cacaus que tenim a sobre, però hi ha coses que hem de mirar, en tot cas. I hi ha un titular que ha cridat força l'atenció i és que ja ho ha confirmat la Generalitat de Catalunya que iniciarà una prova pilot en 13 centres que tindran la presència permanent d'un mosso d'esquadra de paisà per realitzar tarees de prevenció i mediació. Això es posa en marxa d'entrada a dos instituts, a un del Baix Llobregat, per exemple. Però, carai, quin paper jugarà? Fins a quin punt que la policia entri a un institut és bo, no és bo, a quins casos? Repeteixo, Catalunya, és a dir, la Generalitat desplegarà Mossos de paisà als instituts per reduir la conflictivitat. D'entrada, parlem i mirem des del punt de vista del sindicat de Mossos d'Esquadra SAMME. És la Imma Viudes, portaveu d'aquest sindicat. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Darrerament, gràcies. Et truco cada dos per tres perquè surten notícies per tot arreu. D'entrada, aquesta. Sí. Quina, des del punt de vista del sindicat, com es veu això? Quin és el motiu?
Aviam, val a dir, és important dir, que la presència de la policia als centres ja existeix, perquè els companys i companyes de les oficines de relacions amb la comunitat, de proximitat, ja fan xerrades a les escoles de manera regular, alguna reunió, i llavors una mica les dinàmiques de cada centre ja són conegudes pels companys que es desenvolupen aquestes unitats. Dit això, aquesta prova pilot, ara haurem de veure com es desenvolupa, però tot el que sigui poder actuar com a figura de mediació en casos de violència o tot el que impliqui polítiques de prevenció als llocs, especialment als centres on doncs, pugui haver més conflictivitat, ho valorem positivament, evidentment. No? Nosaltres sempre hem destacat com a organització per ser un cos que eminentment volem ser de proximitat i, per tant, que es facin actuacions en aquesta línia i que es pugui treballar de manera més directa i més quirúrgica també amb els centres, evidentment, és positiu. Hem de veure doncs, que això com es desenvolupa, no? Perquè ara, de moment, només han transcendit quatre dades, veurem com s'implementa, no?
Sí.
Ara que també tenim més efectius i que en tindrem de més, doncs, bueno, intentar equilibrar, no?, tots els esforços que tenim, amb els efectius que tenim, de, doncs, de poder fer aquesta radiografia a tot el territori i això, implementar polítiques que són necessàries, no?, per evitar, doncs, totes aquestes situacions violentes, perquè recordem, segons una enquesta de convivència escolar, es deia que el 84% de l'alumnat havia tingut o havia percebut violència als centres, i també els professors i professores no són exempts d'aquest problema, no? Per tant, com sempre, treballar, posar fil a l'agulla, no?, i treballant, doncs, anant alineats amb els centres per poder evitar aquesta conflictivitat i aquesta violència.
Però una cosa és que vagin Mossos a donar una xerrada a les escoles per parlar del que sigui, de prevenció, de drogues, de civisme, del que sigui, que està molt bé, i una altra cosa és un mosso de paisà durant tota la jornada lectiva. Quin paper farà? Perquè això ja no serà anirà més enllà de la xerrada, no?
Sí. No ha transcendit encara com es desenvoluparà,
vale,
però el que es farà és reforçar la mediació, com et deia, dins dels instituts, no? Hi haurà una figura que d'alguna manera ja es treballa amb aquesta direcció, amb les oficines de relacions amb la comunitat, de que tot, també els centres educatius, però així com escoles, pot haver mercats, pot haver comerços, tothom tingui figures de referència en el seu districte per quan hi hagi algun problema. Però ara aquesta gent, la diferència és que només es dedicarà a evitar, doncs, tots aquests problemes en el centre. No? I tot anirà, l'atenció serà molt més especialitzada del que pot ser ara, o això és el que sembla que apunta aquest anunci que s'ha fet. No?
Fa una tot mica de por, Imma, perquè saps que se'n ve al cap als instituts estadounidencs. Se'n ve, amb tota la conflictivitat que hi ha allà.
Tenim en compte que comparar els models policials ja mateix, no?, que tenim nosaltres com a Mossos d'Esquadra, amb el model estadounidense, clar, com podem salvar molt les distàncies, no?
No, parlava més enllà del model policial, parlava de la situació dels instituts dels Estats Units, que hi ha un tiroteig cada 2x3, més enllà del model policial. Clar, no?
L'accés a les armes també als Estats Units és el que és, no?
Per això deia que em feia por, dic, ostres, que tan aquests instituts problemàtics, tan problemàtics són perquè necessitin un policia de paisalla?
Aviam, s'haurà de fer una anàlisi de quines són, o una diagnosi de quines són les necessitats reals dels centres, i això es farà amb les comunicacions amb els membres d'aquests centres educatius, eh? Però jo et dic, nosaltres veiem amb bons ulls el fet de reforçar la prevenció, la mediació, la proximitat als instituts, si és una necessitat real dels centres, no? I una aposta, doncs, per actuar abans, per evitar que els conflictes vagin a més, que jo crec que una mica nosaltres no actuarem com a eina reactiva, sinó com a eina preventiva, no? La prevenció, quan es fa ben desplegada, ben coordinada, pot ser, evidentment, una eina, doncs, molt útil per millorar la convivència i donar més seguretat tant a l'alumnat com als docents, que ja sabem que també pateixen aquestes dinàmiques, no? Per tant, tot el que sigui acompanyar la comunitat educativa en la gestió de problemes que a vegades, no?, desborden el dia a dia dels centres, no?, i que evidentment ells no tenen eines per fer-hi front, per això estem nosaltres. Veurem de quina manera es desenvolupa, com tot, no? Haurem de fer un seguiment, haurem de veure això en què es tradueix, no? I segurament, doncs, d'aquí un any podrem parlar de quina és realment, no?, la valoració que es pot fer. No? Ara, l'anunci, a priori, si es desenvolupa bé, evidentment nosaltres ho veiem amb bons ulls.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Medi de Mossos d'Esquadra, com sempre, gràcies per la xerrada, i rep una rosa i un llibre virtuals, almenys d'entrada. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies, José Miguel, que vagi molt
bé. Gràcies, molt amable.
Adéu, adéu.
I ara en parlem amb la part educativa, amb els sindicats d'educació. Tenim el telèfon a la Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu el tema d'aquesta prova pilot que ha posat en marxa la Generalitat?
Bueno, estem absolutament estupefactes. Aquesta mesura, no entenem com se'ls hi ha acudit fer aquesta proposta i tirar endavant aquest projecte pilot que no ha demanat ningú, no ha passat pels espais de negociació, i per nosaltres posar un policia en els centres educatius és una bogeria. Això no és generar un clima de convivència en els centres. Jo crec que, al contrari, més aviat un policia, la seva funció és, evidentment, no?, resoldre els conflictes socials, etcètera, però en els centres educatius no hi han de fer res. Ja tenim un projecte i un pla de convivència en el qual s'estableixen una sèrie de mesures que s'ha de tirar endavant perquè ja estableix una sèrie de mesures i de propostes de com s'han de canalitzar les relacions i la convivència en el centre educatiu.
Sí.
I per també desplegar aquest pla de convivència, no?, de la mateixa manera que demanem per poder desplegar el decret d'inclusiva, que va absolutament relacionat, demanem els recursos necessaris i les figures concretes que possibilitin aquest desplegament, que són les integradores socials, les educadores d'educació especial, les psicopedagogues, les mestres d'educació especial, les infermeres escolars, i les grans mesures universals, que és reduir les ràtios, i això possibilita, no?, aquesta altra mesura universal, que és desenvolupar el pla de convivència.
Bé, d'entrada es faran el desplegament en dos instituts concrets de l'alta conflictivitat, un al Baix Llobregat i un altre al Vallès Occidental, i tindrà un agent durant tota la jornada lectiva. Vull dir, això és el que... I això
sí,
està,
sí.
La previsió és que s'ampliï, en tot cas. Però...
Sí, clar, és un pla pilot que ara volen fer la prova aquí i allà. Ens consta que això ho han anunciat en més centres, altres centres. Per nosaltres és que, nosaltres demanem que es retiri immediatament aquesta... demanem a la Generalitat que retirin això immediatament. I això ha de passar pels espais de negociació pertinents, que és la mesa sectorial, i fins i tot et diré que el Consell d'Educació de Catalunya, perquè és una mesura que té un impacte molt, molt, molt bèstia. Nosaltres això ho trobem molt greu. Molt greu que tirin endavant això sense comptar amb l'opinió de ningú. No és, no, a més, és que no ho ha demanat ningú, això. Perquè quan demanem recursos,
el mosso d'esquadra
no està dintre del catàleg de recursos.
Són recursos, això parlaria dins de la inclusió, el que tu comentaves abans, dels recursos d'inclusió.
Dintre de la inclusió que permeten el desplegament d'aquest pla de convivència. De fet, mira,
que estaria dins de les reivindicacions que feu dins de tots aquests moviments.
Bueno, i el que demana la comunitat educativa, precisament, no, el mosso no està dintre d'aquest pla. I et diré, mira, un clar exemple. Durant la pandèmia, això ho explico a tothom, però durant la pandèmia, una de les mesures que es va tirar endavant per tema del Covid i tal, no?, doncs va ser reduir ràtios, i molts centres van fer un gran esforç en reduir les ràtios dels seus grups, utilitzant fins i tot els recursos propis, perquè els recursos que va tirar endavant el departament tampoc no eren suficients. I si hi havia una cosa que ens deien el professorat, quan anaves als centres, els docents ens deien: ostres, mira, que es quedi la pandèmia, diu, no la malaltia, sinó les mesures, diu, perquè amb menys alumnes hem treballat molt millor, s'ha reduït la conflictivitat a l'aula, s'ha generat molt millor clima de convivència i hem pogut treballar més bé. I, per tant, es demostra que aplicant ja una reducció de ràtios, això ja té un impacte molt gran en la convivència a l'aula.
Doncs està clar.
No necessitem un mosso, un policia que fiscalitzi, perquè al final no es pot evitar, perquè és la seva feina, i que no generi, no pugui, i no ens permeti generar un clima de relació de confiança entre nosaltres mateixos ni amb l'alumnat. O sigui, per nosaltres és absolutament boig.
Doncs Iolanda Segura, del sindicat USTEC, escolta, gràcies per aquesta xerrada i per les explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I així ho tenim. Aquesta és la situació des dels diferents punts de vista. El cas és que ja es desplega d'entrada dos instituts, uns al Baix Llobregat, un altre al Maresme, d'aquest pla pilot d'entrada de posar Mossos de Paisà a instituts conflictius, per reduir precisament aquesta conflictivitat. Va, que de seguida continuarem posant el focus en Sant Jordi i anirem a fer un passeig. En entrada, ara ens anirem, hem començat a Barcelona, l'epicentre de tota aquesta superilla, i després d'aquí res marxem cap a Lleida, a veure com ho gaudim allí, allà aquest Sant Jordi.
En Herrera en Cope, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros, hasta el 26 de abril.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.